Radio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès Gamma Extra d'aquest dilluns 11 d'agost de 2025, el magazín matinal i estiuenc de Ràdio Vilafranca. Un magazín que comença ara i acaba a les 12, són 3 hores de ràdio que farem plegats Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parlem, Marc Paredes i Sílvia Delgado. Marc, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Què
aquesta
tal?
Aquesta setmana és curteta.
És curteta per nosaltres.
Hi ha pont,
però ens segueixen el relleu. I, a més, doncs, amb unes temperatures d'estiu, quan, teòricament, la canícula acaba doncs, aquesta setmana.
Divendres, no?
Sí, divendres.
Marxa amb ganes, la canícula.
Jo crec que ha vingut per quedar-se, com a mínim, les temperatures. La canícula com a tal, sí, però les temperatures ja veureu que no.
Ara ho explicarem. Qüestió d'un parell de minuts, així que acabi el sumari. El Marc ens dona més detalls del temps, d'aquesta calorada, i també passem pel quiosc digital i comentem les portades d'aquest matí de dilluns. Tot seguit els esports pels vols d'un quart de deu amb Jordi Ribas. A 2:15, cita amb l'actualitat, el flaix informatiu, i a continuació esbossarem el Firar amb dos dels seus coordinadors, la Lia Marrugat i el Marçal Peguera, i tres dels artistes que hi exposaran, el Pere Reventós, el Gerard Mestres i la Laura Patricio.
A les 10 arribaran les notícies de Catalunya Informació i, com cada dilluns, un imperdible, els castells, la secció que hem anomenat l'escaleta de la mà de l'Unai Estevez. Venim d'unes setmanes de descans per les dues colles locals, però atenció, perquè el calendari s'ajusta i les dues colles encaren un mes d'agost que vindrà intens i ple de castells.
A 2:15, 5 minuts pel flaix informatiu i, tot seguit, coaching, això sí, amb xancletes i a la fresca amb la Glòria Forns. Avui abordarem què passa quan ho vols controlar tot i, per tant, diferència entre controlar i responsabilitzar-te.
A les 11, novament, les notícies dels serveis informatius de Catalunya Informació. I a partir d'aquí obrirem les línies telefòniques perquè aquesta setmana sortegem una nova caixa de préssecs a gentilesa de Torrents Vinyes Fruits, també soci de l'ADB Fruita Dolça. Avui doncs, esmentarem un dia mundial i a partir d'aquí us formularem, com sempre, una pregunta perquè pugueu participar i dir la vostra. A 11:45, la darrera cita amb l'actualitat vilafranquina i també de la comarca, i acabarem amb el bo i millor d'algunes músiques d'un àlbum que tot seguit escollirem.
Comencem la setmana amb una bona notícia, i és que estan solventats els problemes amb la centraleta telefònica que divendres ens va fer la murga, i de quina manera. O sigui que a partir de les 11 i uns minuts podreu trucar i jugar amb nosaltres i concursar. Així sonarà, així serà, aquest dilluns 11 d'agost de 2025, que estrenem ara al Gamma Extra. Marc, jugaves amb calor, canícula... La qüestió és que farà molta calor, oi?
Això seguríssim. De fet, avui arribem doncs, en aquest pic màxim. Haurem d'estar pendents si finalment acaba sent una onada de calor aquí al Penedès, a Ponent, sens dubte, també en punts de l'Empordà, també de les Terres de l'Ebre, però aquí a la comarca haurem d'anar seguint, eh? Al principi jo crec que sí, perquè demà les temperatures es mantindran prou elevades, tot i que baixaran lleugerament. En qualsevol cas, avui les temperatures arriben al seu màxim, valors que superaran aquests 37 o 38 graus aquí al Penedès. Això és molt molta calor.
És moltíssim.
Molta calor. Estem parlant de 4, 5, 6 graus per sobre del que seria habitual per l'època, tot plegat amb una jornada de cel ben ras, dia radiant ara a tota Catalunya, mar bastant encalmada, i a la tarda repetirem aquesta situació que vam tenir ahir, no tan extensa ni tampoc tan intensa, d'algunes precipitacions, alguns ruixats a la meitat nord de Catalunya, en especial cap al Pirineu, poca cosa. I a partir de demà és això, les temperatures sí que baixaran lleugerament, podríem tenir algunes boirines matinals al voltant de les comarques de l'interior de Girona, i a la tarda, doncs, aquesta mateixa situació de ruixats, tempestes, però que aquí al Penedès no arribaran.
Per tant, d'aquest petit episodi de calor, avui serà el pitjor dia.
Ah, correcte, avui serà el pitjor dia, amb temperatures molt i molt altes.
Fem un tomb i ens dius quina temperatura hi fa ara mateix.
Doncs mira, ambient molt i molt càlid, perquè tenim 24 graus a Vilafranca, 27 a Font-rubí, 27 també a Vilanova i 28 al Montmell, al Baix Penedès.
Déu-n'hi-do. Tres minuts i arribarem a un quart de deu, tot tafanejant les portades dels rotatius d'aquest dilluns al quiosc digital. L'alta velocitat Barcelona-Madrid s'abarateix un 35%, destaca l'Ara. La liberalització ha fet caure el preu dels bitllets de tren des del 2019. El nombre de passatgers ha pujat fins a fregar els 15 milions durant l'any passat. La foto és per als busos de Barcelona, que tenen més turistes. Són algunes línies, sobretot les que van al Parc Güell i al Turó de la Rovira, que tenen un dia a dia molt massificat i que els conductors expliquen com han de fer també d'informadors. Diu també l'Ara que Netanyahu culpa ara Hamas de la fam a Gaza, i en futbol una golejada per engrescar 5-0. Dos punts, el Barça i Lamine Yamal sedueixen el Gamper.
Seguim, com sempre, amb el periódico de Catalunya, i és que un oligarca fi a Putin va blanquejar, atenció, 16 milions a la Costa Brava. La UDF de la Policia Nacional acredita que Vladimir Atrayov, al càrrec de la Corporació Industrial Militar Rostec, va fer servir la seva sogra com a testaferro per comprar una mansió a S'Agaró, finques i cotxes. La foto de portada dedicada a Ter Stegen i a l'entrenador del Barça, i és que el Gamper aplaudeix al porter Ter Stegen. Ha sigut important solucionar el tema entre el club i jo, diu el porter en el discurs com a capital. Barça goleja el Como de Cesc Fàbregas per 5-0. Netanyahu ampliarà l'ofensiva d'Israel a Gaza ben aviat, i l'oferta de Clothing ha passat de 8.000 a 20.000 llits en dos anys. Finalment, els adolescents reinventen a la seva manera el funcionament de les xarxes socials.
El titular més destacat del Punt Avui aquest dilluns és l'atenció primària de reformes, i és que un total de 27 centres de salut de Catalunya fan de banc de proves de noves formes de funcionament que ajudin a transformar el model i fer-lo més accessible i resolutiu. I dos titulars més. Ja són uns centenar els nens i nenes morts de gana a la franja, mentre Netanyahu manté i amplia els seus plans d'invasió. I a l'esportiu, el Barça s'ho passa bé, els de Flick, amb Ter Stegen ovacionat en la prèvia, golegen el Como de Cesc Fàbregas i aixequen el Gamper.
I acabem amb La Vanguardia de Catalunya, que diu que el govern central comença el trasllat de menors en plena onada de xenofòbia. La foto de portada dedicada al Gamper. Europa es mobilitza per impedir un pacte entre Trump i Putin al marge d'Ucraïna. Netanyahu resisteix la pressió i manté el pla d'ocupar Gaza, i rècord d'invasió en el hub biomèdic de Barcelona.
Als esports, Jordi Ribas ens acosta la pretemporada del Futbol Club i de l'Atlètic Vilafranca, que tots dos estrenen entrenador.
Dijous passat tenia lloc els primers entrenaments de pretemporada per part del Futbol Club Vilafranca i de l'Atlètic Vilafranca, que ho han hagut de fer fora del municipal vilafranquí degut a aquest canvi de gespa que s'està retardant. Havia d'acabar-se el 27 de juny i a hores d'ara encara no està posada la gespa al camp municipal. Hem pogut parlar amb dos nous entrenadors que s'estrenen tant a les files del Futbol Club Vilafranca com també a les de l'Atlètic Vilafranca. Comencem per Parc Xetzarà, el nou entrenador del Gà penedesenc, que aquest mateix dijous començava el periple dins de l'equip vilafranquí a la Lliga Elite. Abans de l'entrenament podíem conversar amb ell amb una distesa xerrada que tot seguit us presentem. Bé, Parchi, com afrontes aquesta oportunitat?
Bueno, per mi molt il·lusionat, no? Perquè doncs, bueno, tota la vida he jugat al Vilafranca, l'he anat seguint, soc soci i bueno, era una de les coses que encara que sembla no em feia il·lusió. No? Llavors estic molt il·lusionat, però bueno, també és un repte important, no? Perquè doncs, puges una categoria més que encara no coneixem. Jo crec que l'equip ara ha d'agafar una dinàmica doncs, de crear una manera de jugar o una manera de fer que s'havia perdut una miqueta, però bueno, tot i així doncs, molt il·lusionat i convençut que ho traurem bé.
On podem situar el Futbol Club Vilafranca durant aquesta temporada?
Bueno, l'objectiu com a club és estar dalt. Una cosa és pujar directe, fer promoció, però estar a dalt, no? Després hem de veure una miqueta com evoluciona tot, i jo sempre ho he dit, no? Al final el que interessa és que l'equip competeixi bé, que agafi una dinàmica d'equip competitiu, i a partir d'aquí veure. Una cosa és l'entitat com a entitat o l'objectiu, i l'altra és veure el que hi ha realment.
Estàs content amb la plantilla que has pogut formar?
Sí, tot i que encara crec que ens falta alguna peça important, però bueno, de moment creiem que hem fet unes bones incorporacions, el que passa que clar, és un equip nou i s'haurà de treballar molt per acabar de crear bé l'equip. No? Tu pots tenir molt bons jugadors, però després han de funcionar com a equip, no? I aquí és on el cos tècnic hem de decidir una miqueta i veure bé les opcions que tenim per fer-ho.
L'estaf tècnic també és totalment renovat i com a segon entrenador tens a Rafa Moral.
És molt important rodejar-te de gent que sap el que té que fer i com ho té que fer i bueno, també serà una part important dins del cos tècnic, lògicament.
Bé, des del teu punt de vista ens podries explicar quines són les coses positives i negatives sobre la fusió amb l'escola de futbol Marc Bartra i l'Espirall Les Clotes?
Lògicament, en quant a cantera, doncs sí que pot tenir uns avantatges, jo crec que a llarg plaç, però bueno, en quant a tema jugadors, doncs jo crec que s'ha perdut una miqueta l'opció aquesta de poder agafar jugadors ja una miqueta experimentats, no? Durant la temporada, però bueno, això són situacions que el club té i que té que decidir què fer, i bueno, doncs ara es tracta de primer treballar bé l'equip, que és el que interessa, i veure com funciona tot això per veure si van sortint jugadors.
I per acabar, imagino que em molés amb haver de fer la pretemporada lluny del municipal.
La pista d'atletisme han fet avui i demà perquè és el primer dia i el segon perquè com que hi ha tanta gent nova, doncs s'ubiquen una miqueta on estan i no tinguin que fer-nos anar allà a un lloc diferent. I a partir del dilluns sí que ens anirem a l'Espirall, on el camp està en bones condicions. No? I el del camp d'aquí, doncs, bueno, ha passat el que ha passat i esperem que com més aviat millor. Aquí no podem fer res més.
També podíem parlar amb Eric Roca, el nou entrenador de l'Atlètic Vilafranca, degut a la marxa de Parchi Etzerà, a les files del degà penedesenc. Aquesta era l'entrevista que li fèiem el mateix dijous, abans de començar el primer entrenament de pretemporada de l'equip xiquilinero. Arribes després de la marxa d'un referent, Parchi Etzerà, de fet ha sigut el teu entrenador. Com t'arriba aquesta oportunitat?
Bé, doncs, com bé dius, el Parchi ha tingut l'oportunitat doncs, de sortir doncs, al Vilafranca i bueno, jo crec que també ell ho ha agafat amb ganes i està content perquè he parlat amb ell. I aleshores, doncs, bé, quedava la banqueta de l'Atlètic doncs, disponible, van contactar amb mi i la veritat que és un repte que agafo doncs, amb moltes ganes, amb molta il·lusió i bueno, doncs, ara ja amb ganes de començar, així que endavant.
Com comenceu?
Comencem justament avui, sí, avui comencem i bueno, doncs ara farem la pretemporada fora del camp municipal perquè està en obres i tindrem 6 setmanes doncs, per preparar aquesta pretemporada i arribar doncs, de la millor manera a l'inici del campionat.
On entrenareu?
Ara. A Can Cartró.
Us hem cedit a l'espai i tal, perquè imagino que Can Cartó encara no ha començat la pretemporada.
Sí, bé, com que hi ha doncs, el tema aquest de les obres de la zona esportiva, doncs hi havia diferents opcions. Al final nosaltres buscàvem un lloc que també tinguéssim doncs, aquesta disponibilitat i comoditat de poder deixar doncs, tot el material i tema logístic doncs, tenir-lo una mica doncs, resolt. I bueno, doncs, finalment s'ha decidit des del club s'ha decidit anar allà, també parlant amb l'Ajuntament pel que tinguem. Així que doncs, bueno, ens traslladem allà fins que puguem tornar doncs, a casa. No?
No que preocupats amb el tema aquest de la gespa, de quan es podrà tornar, si es podrà començar la Lliga, al municipal, què us han dit o què?
Bé, la veritat que estàvem amb moltes ganes. De fet, hem organitzat doncs, una pretemporada on juguem molts partits de local perquè doncs, al final hi ha un canvi de gespa i també volíem que l'equip s'adaptés, etc. però aquestes coses doncs, venen com venen, sempre pot ser que hi hagin imprevistos i al final doncs, estem una mica doncs, a l'espera d'això, no? que ens diguin, ostres, doncs ja el camp està fet, ja us podeu instal·lar i podeu començar de nou aquí a casa. Així que bueno, estem una mica a l'expectativa, a l'espera i amb ganes.
Tu arribes a l'Atlètic de ben petit, l'equip que t'apunten els pares, imagino també amb els teus germans i tots, una família futbolera, per tant, com va aquesta progressió?
Doncs sí, mira, jo ara tinc 33 anys i he jugat tota la vida aquí a l'Atlètic Vilafranca, passant per les categories inferiors i després doncs, estan, si no recordo malament, ara 13 anys al primer equip, on doncs, bueno, també he tingut molts companys, molta gent que ha viscut i ha estimat el club, he coincidit amb doncs, molts entrenadors que m'han aportat també doncs, molt de coneixement, aquesta estima cap al futbol, i res, doncs, ara amb ganes d'aquest nou repte, després d'un any d'estar doncs, fora de tornar a casa i ja et dic, vull dir, és un projecte que, doncs, que em fa molta il·lusió, que l'agafo amb moltes ganes. Sempre jo havia pensat que doncs, una vegada s'acabés la meva etapa com a jugador m'agradaria doncs, estar a les banquetes i doncs, què millor que tenir també doncs, aquesta oportunitat d'estar a la banqueta del primer equip de l'Atlètic Vilafranca, que és algú doncs, que sempre havies tingut allà al cap, ostres, a veure si algun dia hi ha aquesta oportunitat, perquè al final, doncs, com et dic, no, després de tants anys és un club que estimo molt, és casa meva, i doncs mira, ara ha arribat, així que molt content.
Ah, l'Atlètic Vilafranca, de fet, tu vas ser de l'equip que van pujar a primera catalana amb aquell enfrontament davant del Cubelles. És la, diguéssim, la meta de tu que has estat tants anys de l'Atlètic Vilafranca, mantenir-se primera, tenint en compte també que és un equip que es basa en jugadors de la Pedrera. Quina idea tens?
Bé, jo crec que sempre s'ha de tocar de peus a terra, no? I crec que és una categoria doncs, molt competitiva, juguem contra equips que tenen pressupostos molt superiors a nosaltres i aquesta categoria doncs, ja hi ha clubs, no? que generen doncs, això, no? Fitxatges doncs, amb una part econòmica important i per això et dic que doncs, aquesta part s'ha de tocar una mica a peus a terra, però crec que per altra banda hem de ser sempre ambiciosos, però tampoc no ens podem enganyar. Per tant, òbviament el que volem és seguir consolidant la categoria perquè és una categoria important, però a partir d'aquí, si doncs, tot va doncs, no, amb una manera doncs, optimista i positiva i ens trobem doncs, en una situació bona durant l'any, doncs, òbviament sempre hem d'aspirar al màxim, no? Perquè crec que com a entitat, com a club, s'estan treballant bé, s'estan fent coses molt bé i que tenim, com si diguéssim, les infraestructures per poder aspirar òbviament doncs, a més coses, però ja et dic, sempre tocant de peus a terra, crec que l'objectiu que ens hem de marcar sempre és doncs, seguir consolidant categoria i a partir d'aquí doncs, una mica el que deies, no? Som un club que ens agrada molt doncs, fer tota aquesta transició de tot el futbol base i poder estirar des del primer equip jugadors que venen doncs, treballats i preparats i que esperen aquesta oportunitat i així ho seguirem fent. De fet, aquesta temporada doncs, incorporem dos jugadors del juvenil, venen alguns jugadors del juvenil també a fer la pretemporada per també doncs, ja començar-los a veure, tenir contacte amb ells, etc. I és una cosa que doncs, sempre està present i la tenen amb nosaltres. Però ja et dic, vull dir, al final el futbol també durant l'any doncs, hi ha moltes situacions que pots controlar però també altres que venen sobtades o incontrolades i per tant doncs, també una mica no, tirant del xolismo aquest que s'ha fet tan famós s'ha d'anar doncs, primer pretemporada, després partit a partit i ja et dic a veure doncs, on arribem però sempre tocant de peus a terra.
La relació que teníeu amb el Vilafranca fins ara, fins i tot el Marc, el central que crec que ha entrat a l'esquema del Parchet Zarà i tal, al trencar aquestes relacions amb aquest base del Vilafranca, imagino que ara els jugadors de l'Atlètic, diguéssim, la motivació que els has de donar és que juguin a primera catalana, diguéssim, no? Al final.
Sí, sí, com bé dius, hi havia doncs, no, aquest vincle entre l'Atlètic i el Vilafranca, ara aquest any, doncs, aquest estiu, amb la incorporació també del Parche, que coneix molt bé els jugadors de la plantilla, doncs el Vilafranca ha incorporat el Marc González, que és un molt bon central, el Xavi Pujó, que també ha estat molts anys doncs, aquí jugant tant de central com al mig del camp i que també té molt bones condicions, i l'Aleix Marí, que tot i que sé que és bon jugador jo no el conec personalment. I jo crec que, o sigui, honestament, vaja, l'oportunitat d'estar al primer equip de l'Atlètic Vilafranca crec que ja és un repte bo i suficientment important, com per, òbviament, sempre s'ha de motivar el jugador, però com per tenir una motivació doncs, molt bona i molt alta. Jo, per exemple, he estat molts anys com a jugador durant doncs, les diferents categories que hem estat, tercera catalana, segona catalana i primera catalana, i crec que portar aquest escut i saber el que representa ja genera doncs, no, aquestes ganes, aquesta motivació, aquesta il·lusió, i crec que, a més, ara que, doncs, com bé dius, ja aquesta, doncs, s'ha trencat aquest lligam, crec que si hi ha una motivació extra és que ara som un primer equip, que no tenim cap topall a nivell de doncs, poder progressar i fer més coses, i que crec que ens hem d'agafar amb aquestes coses per, com a club, seguir creixent, com a primer equip estar il·lusionats i motivats en que ara som un primer equip i que, per tant, doncs, a vegades no sempre hi havia el típic jugador que despuntava i podia anar al Vilafranca, ara seran doncs, jugadors durant l'any, no sé que passi res raro, doncs nostres, i per tant també podrem comptar amb una plantilla doncs, com si diguéssim més sòlida, i bueno, doncs, això també és positiu per nosaltres. Per tant, jo, òbviament, es poden veure no?, que el Vilafranca està en una categoria superior, etc, però jo només veig coses positives per l'Atlètic, per el primer equip, així que content de, també doncs, de tenir aquesta oportunitat de representar l'Atlètic Vilafranca com a primer i únic equip, i bueno, crec que estem preparats per fer-ho i que la donarem al màxim per trobar el millor rendiment i resultat.
Fa dos anys vas penjar les botes, aquest any passat, si no tinc mal entès, has sigut entrenador de la Granada, per tant, tens, diguéssim, aquesta poca experiència directament a la banqueta de primera catalana. Com ha sigut aquest pas de deixar les botes, entrenar un equip de diguéssim, de més baix perfil que l'Atlètic Vilafranca, i ara directament, en dos anys, ja sé allò, com ho portes personalment?
Bé, jo crec que sempre he sigut una persona doncs, molt interessada en el tema d'entrenador, de conèixer doncs, el futbol, d'estar atent quan es feien les explicacions tàctiques. També antigament, òbviament, potser és una experiència que queda una mica més llunyana, però també vaig estar entrenant una part de doncs, alguns anys al futbol base de l'Atlètic Vilafranca. També vaig estar d'entrenador amb el Juanjo San Miguel, amb el juvenil de la Fundació Preferent. Per tant, era algo que sempre m'havia cridat l'atenció. A més, a casa, doncs, també sempre amb els meus germans parlem de futbol, etc. I bueno, doncs això, no? Després de penjar les botes tenia claríssim doncs, que em volia dedicar doncs, a aquesta nova faceta. A la Granada, la veritat que estic supercontent, només tinc paraules d'agraïment perquè van confiar en mi, em van ajudar amb tot el possible i vaig estar molt còmode. Crec que doncs, dins de la classificació que vam quedar, que igual volíem aspirar a estar una mica més amunt, va ser una temporada positiva pel club, per tornar doncs, a construir un projecte, tornar a fer un equip sòlid, un equip doncs, bueno, que representés la Granada després d'un de, doncs, descens de categoria que sempre doncs, aporta doncs, coses, no?, que marxen jugadors, etc. I ja et dic, estic supercontent. Em va ser un any doncs, que em va venir molt bé per agafar experiència en una banqueta com a, doncs, això, com a primer entrenador, una banqueta d'un primer equip. Òbviament doncs, hi ha una diferència, no?, de categoria, com comentaves.
Fitxatges? Tens algun que comença avui?
Sí, respecte a l'any passat, continuen 15 jugadors, per tant és un bloc important. On hem incorporat més gent és a davant, perquè doncs, bueno, per les diferents baixes i les diferents circumstàncies era on anàvem una mica més justos, i hem doncs, buscat més perfils de tres quarts de camp en endavant que ens puguin aportar doncs, també doncs, diferents coses a davant. Aleshores, bueno, jo crec que fem una valoració molt positiva de com d'aquesta finestra de fitxatges, perquè realment doncs, més o menys els diferents objectius que ens havíem marcat els hem complert. Penso que també bueno, tenim totes les posicions molt ben cobertes, i després també doncs, tenim algun jugador que ve a fer pretemporada, perquè ens queden un parell de fitxes disponibles per veure si doncs, finalment s'acaben incorporant o no, i després també està, que també m'agrada repetir-ho, doncs, algun juvenil que fa pretemporada, perquè durant l'any també, si tenim alguna necessitat, doncs, bueno, puguin també entrar en dinàmica del primer equip.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals. Bon dia, són 9:15. Es manté en alerta el pla Procicat per l'onada de calor que s'ha d'intensificar en els propers dies. Aquest dilluns es preveu que sigui el dia més calorós de la setmana, tot i que les zones més afectades són Ponent i Terres de l'Ebre, on aquest cap de setmana les temperatures han superat els 40 graus. L'episodi s'estén avui a bona part de Catalunya, també a l'Alt Penedès. La calor intensa es mantindrà, en principi, fins a mitja setmana. Es demana als ajuntaments que preveguin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses activitats laborals, i persones amb malalties cròniques. Es recorda que està a l'abast de la ciutadania el mapa de refugis climàtics, que són espais públics que poden servir de refugi en situacions meteorològiques extremes, com aquestes onades de calor. Un alpinista de Vilafranca ha quedat ferida greu en un accident en el qual ha mort un veí de Terrassa. Segons informen diversos mitjans, un alpinista de Terrassa ha mort aquest dimarts en un accident als Alps suïssos. La seva companya de cordada, veïna de Vilafranca, ha resultat greument ferida i ha estat evacuada a l'Hospital de Berna. Continua en estat greu. Els alpinistes haurien caigut d'una altura de centenars de metres quan feien el descens del cim Monk, de 4.107 metres d'altitud, situat al massís de la Jungfrau, a la comuna de Fischertal. El Centre Excursionista del Penedès ha enviat un missatge als seus associats lamentant profundament l'accident sofert per dues companyes i membres del centre mentre realitzaven una activitat alpina al Munt Monk. L'entitat ha volgut expressar el condol a la família i amistats properes a la persona traspassada, així com tot el suport i ànims per la recuperació de la companya ferida. Enguany s'iniciarà la commemoració del cinquantenari del traspàs de l'artista Pau Boada. Aquesta data propicia una ocasió per recordar la seva figura en totes les dimensions que va conrear. Ha sigut col·laborador del Museu del Vi, ara Vinzeum, del Centre Excursionista, del Casal La Principal, dels Verds, de la Festa Major de Vilafranca, il·lustrador de les principals revistes del moment, litògraf, dibuixant, pintor, muralista i ceramista, entre d'altres facetes. Per tal de recuperar i posar en valor la seva obra i persona, es duran a terme tota una sèrie d'activitats que tindran com a tret de sortida la Festa Major d'enguany i es tancaran durant la tardor del 2026. Amb l'objectiu d'impulsar aquesta efemèride, s'ha constituït la comissió Any Pau Boada, un consell obert integrat per persones interessades en l'activitat artística i professional de Pau Boada, que volen, de manera voluntària, aglutinar i impulsar totes les iniciatives que les institucions, societat civil, associacions i entitats vinculades a Pau Boada portin a terme per celebrar la petjada de l'artista. La Verema del Cava celebra la seva 10a edició entre vinyes, bombolles i gastronomia. Del 6 al 28 de setembre, el festival enoturístic La Verema del Cava celebra la seva 10a edició amb una programació plena d'activitats que combinen la tradició vitivinícola amb la natura i la gastronomia. Durant gairebé un mes, 15 cellers de l'Alt Penedès i la Conca de Barberà oferiran experiències exclusives pensades per tota mena de públics, des de mans del vi i el cava fins a famílies i visitants que vulguin descobrir l'entorn del cava d'una manera diferent, propera i immersiva. Des d'Ecava apunten que és una manera de compartir el moment més vibrant de l'any amb el públic, tot apropant-lo al procés d'elaboració i al valor cultural que hi ha darrere de cada ampolla.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Cada 15 dies esbossem el Firart aquí a la sintonia de Ràdio Vilafranca, el Penedès Gama Extra. Ens visiten, com sempre, membres de l'organització i algun dels artistes per conèixer la seva obra i les disciplines que tracten. Avui tenim aquí a Ràdio Vilafranca la Lia Marrugat i el Marçal Peguera de l'organització del Firart 2025 i també els artistes Laura Patricio, Gerard Mestres i Pere Raventós, quan queda doncs, poc més d'una setmana per la inauguració del Firart. Què tal, com esteu?
Hola, molt bon dia. Bé, contents de tornar a ser aquí a presentar una mica doncs, la nostra feina amb aquest Firart que està a punt de començar.
Queden pocs dies per a la inauguració del Firart, concretament 10, perquè obrirà portes el 21 d'agost a les 8 del vespre a la capella de Sant Joan. I, com sempre, abans de començar a fer tertúlia, m'agradaria que us introduïssiu, perquè aquí tenim gent doncs, que aquest any es presenta per primera vegada a aquest aparador d'art contemporani, però, per exemple, també tenim el Pere, que és un dels veterans ja també d'aquest Firart. A partir d'aquí, expliqueu-nos qui sou i quina és la vostra també disciplina artística.
Hola, bon dia. Jo sóc el Gerard Mestres. És el primer any que em presento al Firart. I, bueno, jo faig pintura, diguéssim, neoexpressionista i abstracta. Què vol dir això? Difícil de definir. Però, bàsicament, és una pintura basada molt en l'emoció. Faig servir molt el concepte. M'agrada que cada obra tingui un concepte que expliqui alguna cosa, no? Que la persona que està davant de l'obra doncs, s'emporti una reflexió o li toqui en algun punt de dins. I bueno, és, també faig servir una tècnica que es diu action painting, que és molt, molt de moviment, molt del moment, poc pensament i molta improvisació i molt de fluir, intentar fluir amb els materials, o sigui, tenir sempre com moltes possibilitats a nivell de materials i a nivell de mètodes d'aplicació, perquè en qualsevol moment doncs, canvies d'un, passes a l'altre i és molt, molt dinàmic.
Laura, explica'ns.
Sí, hola, jo em dic Laura i és el primer any també que vinc al Firart. Les etiquetes no m'agraden gaire, així que si em diguessis presenta't com a artista et diria, bé, més que ser artista, jo em sento que estic artista a vegades. I la meva, com, el meu projecte ha anat avançant cap aquí, però ve de les ciències socials. I si em diguéssiu com, amb quina disciplina t'hem d'encaixar, seria impossible, perquè en principi es pot dir art tèxtil, però molt sovint em trobo que faig escultures. Escultures amb materials recuperats, materials reciclats. En tot cas, el que m'agrada d'aquest fer és que es pot treballar, bueno, ja algú va dir fa molts anys que l'artista treballa amb les mans, amb el cap i amb el cor, i això sento que m'encaixa totalment. Que el que estic fent ara és donar com cabuda a treballar amb aquestes tres coses.
És un repte, sobretot per vosaltres, no? Que és la primera vegada que us presenteu aquí al Firart.
Sí, és un repte, però també és una oportunitat que t'empuja, no? Que ara hem de presentar, em sembla que són unes 16 o 18 obres, i és un nivell de producció bastant alt. Jo és el primer any que estic pintant així una miqueta més en sèrio i m'està anant molt bé, personalment, per posar-me les piles.
A mi, si he de triar un verb, suposo que m'engresca. Em va fer molta il·lusió conèixer que era el Firart, també ser seleccionada i poder tenir aquesta oportunitat m'engresca bastant.
Pere, dèiem que ets un dels veterans, no?, també del Firart, perquè ja t'hem vist en més d'una ocasió. Com ho afrontes i explica'ns, no?, la teva disciplina.
Serà la quarta edició, no?, des de que hi ha hagut la nova, no?, els canvis i la nova organització del Firart. I el participar al Firart m'obliga una mica, doncs, això, a fer 15 obres noves, bueno, mínim, i això, doncs, ja assegures que aquell any, no?, tindràs un moment creatiu i a partir de que comences a crear doncs és quan surten coses noves, quan tu mateix aprens de tu mateix i proves coses noves i t'impulsa, no? I més enllà de que et doni a conèixer més o venguis o tal, ja per tu mateix ja és un moment en què saps que t'obligaràs a crear i que bueno, com més crees, no? més et van sortint coses diferents i evoluciones com a artista i això és el que més m'agrada de participar al Firart. Jo el que faig és il·lustració i dibuix, però sempre dins del món de l'abstracte, i també amb una obsessió pels colors i per omplir el full en blanc al màxim. Bueno, he trobat el meu propi estil i és per allà on navego i dintre del que faig pues, vaig evolucionant.
Un fil art que obrirà portes aquest proper dijous, 21 d'agost al vespre, a la Capella de Sant Joan. També ens acompanyen dues membres de l'organització, la Lia Marrugat i el Marçal Peguera, per comentar també i fer una mica de tertúlia d'un tema diferent. Cada setmana anem variant. Aquesta setmana, què toca?
Bon dia. Doncs aquesta setmana tenim la precarietat laboral del sector artístic, doncs que és un tema socialment conegut i al final ens interpel·la tots en algun moment o altre de la carrera. I bueno, volíem saber doncs, els artistes que venen avui, què n'opinen i si s'hi han trobat o no. I podríem començar, per exemple, perquè ens expliquéssiu si us hi dediqueu com a única font d'ingrés perquè ens entenguem a la vostra vida o quina és la vostra situació a dia d'avui. Pere, per exemple, has començat tu?
Clar, és que és un tema, eh? Jo em dedico a... Soc mestre d'educació infantil amb una llar d'infants, que això ja és també un món precari de per si, i el món artista, doncs, també. Vull dir que no... Tant de bo, no? Ens hi poguéssim dedicar, però és això que és molt difícil, i actualment has de dedicar més temps a les xarxes socials que a dibuixar en si per poder-te dedicar. Bueno, moure't molt, però també és cansat, i tu necessites una altra feina, no et dona més la vida en aquest sentit, no? I després, doncs, temes de facturació i d'històries que encara et complica més i que fas quatre coses i encara surts perdent diners quasi, no? Com aquell qui diu. I després també hi ha el tema, ja aprofito per dir-ho, no? Que a la que creixes una mica, ja tinc més de 35 anys, doncs hi ha concursos joves i coses així, i beques i subvencions i tal, i ajudes d'aquest tipus, com que ja no som joves, doncs ja costa més també, no? Ja hem de buscar les ajudes sèniors, potser, no sé. I, bueno, ens en riem, però una mica el tema és precari.
La qüestió és que en el nostre país, per ser autònom, i penso que tots tres ho som, has de pagar, o tots cinc, no ho sé, has de pagar mínim 300 escacs euros. Aleshores, comences... Ho dic perquè els meus germans també són artistes i no en aquest país, i llavors amb una mitja d'entre 35 i 49 euros pots dedicar-te a l'art. Nosaltres partim ja amb un llistó tan alt que has de facturar molt al mes. Jo, en el meu cas, que tinc família, nens i així, no podria dedicar-me ara mateix a manera exclusiva. He de compaginar-ho amb la docència, també.
Sí, jo en el meu cas no sé si tinc molt... O sigui, no tinc experiència a nivell de com vendre el meu art. Encara no he començat. Sí que, des del meu punt de vista... Clar, o sigui, jo sóc autònom i també, bueno, visc aquesta part, no?, d'haver de sobreviure, d'alguna manera. I al final és una mica el mateix, no? Potser tot depèn una mica també de nosaltres, no? Tenim el context que tenim, però des de quin punt partim nosaltres, si realment ens volem dedicar a l'art... És que... És una mica buscar... Crec que és un procés, no? Crec que s'han de donar diversos factors perquè puguis tirar endavant, no? Començant per tu mateix, no? El fet de, pues, com jo... és que tampoc vull anar a alguna cosa així, però... És una mica... Quina relació jo tinc amb mi mateix, amb el meu art, per fer-lo créixer, no? I què estic aportant dins del món artístic i intentar... Vendre-ho, clar, s'ha de vendre, que és la part molt important, però primer ve el què estic creant i què aporto jo, no? Llavors crec que si... No sé, és que sóc una mica idealista en aquest sentit i encara veig esperança, però potser perquè encara no he començat. I crec, però és una creença, que si jo mateix a mi mateix... em treballo a mi mateix, perquè sempre nosaltres tenim bloquejos cap a nosaltres mateixos, no? Els bloquejos artístics, típics... bloquejos de si el meu art és lo suficientment bo per sortir, si agradarà, si no agradarà, tot això ens fa petits, no? Jo crec que si comencem per treballar-nos a nosaltres mateixos i poder, per poder expandir-nos, i un cop nosaltres ens expandim, generem una obra que potser a algú li costarà dues setmanes crear una obra lo suficientment bona per triomfar, i a una altra persona trigarà 10 anys, no? Però no sé, crec que si tu trobes el teu art i aportes, doncs tens possibilitats, no? I el context sí que és molt important, Però no sé, jo veig com barreres que has d'anar travessant per arribar-hi, no?
Sí, no, o sigui, amb aquest camí que dius, no? Més o menys, jo sento que l'he passat, no? De creure-m'ho a mi mateix primer, a atrevir-me a exposar la meva obra, tota aquesta evolució, fins que ets capaç de dir, ostres, vendre-ho, i després també posa-li un preu, no? Valora't a tu mateix, valora la teva obra, i límits també de valors o límits morals d'acceptar segons quina cosa, si vas per aquí, si no vas per aquí, perquè saps també que hi ha coses que pots fer més comercials que no van tant amb tu, però que potser, no, si vols vendre, tu planteges o et fan un encàrrec que dius, ostres, què faig, ho faig o no ho faig, no? I tot això és una evolució que t'hi vas trobant, que tampoc et planteges ni saps que et vindrà i et va venint i ho vas fent, no? Clar, quan arribes al moment dius, vale, em crec com a... ara ja puc dir, soc artista i exposo la meva obra i, bueno, agradarà més o agradarà menys i trobarà el seu públic o no trobarà el seu públic. A partir d'aquí, doncs, sí, ve tot això, no?, d'aquest camí que deies.
Sí, aquí suposo que ja entres en una fase de més d'externalitzar, no?, de, vale, ara sé qui soc com a artista o, bueno, sé...
Sí, he trobat el meu estil o la meva manera.
En quin punt estic, no?, després ja es pot anar evolucionant. Però tinc una base, tinc una obra que, com a mínim, jo considero que pot funcionar i potser l'entorn més proper doncs ja m'està dient que sí que pot funcionar i tal. Llavors és com genera una xarxa, no? Avui en dia xarxes socials és quasi obligatori, no? Però bueno, és al final com ser autònom, o sigui, tu tens el teu projecte i és, vale, he de generar el meu projecte, generar el producte o el servei que estic oferint i ser expert en això i després ser expert en vendre-ho, no? I aquí...
Jo trobo que aquesta part del haver de vendre o haver d'estar a les xarxes socials és una limitació, així com abans deia el límit dels 370 euros, aquest és un límit per mi mental. Haver de vendre i haver d'estar com fent autopublicitat és part de l'autogestió, però trenca una mica.
És frustrant, perquè has de dedicar més temps a les xarxes socials i que el teu procés creatiu, no? Que dibuixar o el que fem. I això realment frustra, no? I a més les xarxes socials que funcionen de manera molt aleatòria, que a vegades fas, no? Que has de fer, i ara vídeos, i ara no es porta això, ara directes, ara aquesta xarxa no tant, ara aquesta altra. Jo no he pres això, jo no he estudiat per això, i em costa molt, saps? I dius, bueno, intentes ser com pots perquè ja has de ser, d'alguna manera o altra, no? Però és difícil.
Mm-hmm. Què més tenim per aquí? Si voleu continuar amb la tertúlia, sobretot centrant-nos
en això. Bueno, venia una mica aquesta idea, no, que parlem, no, molt bé la part de que, no, coneixes un mateix i tot això és important, però és evident que el que ens envolta i les estructures, el sistema estructural que tenim, no, la Laura parlava de la diferència entre en el nostre país i en un altre, no? Volia preguntar, no, quins canvis a nivell estructural caldrien perquè la vida artística, diguéssim, fos més sostenible en aquest país, que és el que som ara, no? Què creieu que podria funcionar? Perquè, a banda de les xarxes socials i tot això, també hi ha, doncs, convocatòries, altres temes, no? Hi ha altres propostes per això. No sé si en sou conscients o no, si no heu utilitzat alguna. Bueno, una mica parlar d'això.
Jo trobo que una altra de les coses que ens fan... Jo sempre intento pensar que això de la precarietat és com un condicionant, com el món capitalista en el que estem, i després, en la meva pràctica artística, intento oblidar-me de precarietat i pensar només en la riquesa anímica o espiritual que m'aporta el poder crear. Però dins d'aquesta realitat capitalista que tenim, una de les coses com desgastants per mi, per exemple, és que quan et presentes a convocatòries pots estar una setmana preparant un projecte i serà un no. A mi m'ha arribat a passar aquest any a presentar-me 4 en un mes i tot eren nos. És a dir, que és un munt d'hores de feina que no han estat remunerades de cap manera. I això sí que potser és un element de precarització del nostre món, no?
Sí, això que dius de les convocatòries passa, que has de dedicar molt de temps, no? També currículums artístics i històries així, que potser si no tinc tanta formació en aquest aspecte, perquè sóc més autodidacta, doncs ja hi ha una part que no tinc, ja vaig amb aquesta carència. Si no has anat a molts llocs i no tens tampoc totes aquestes convocatòries o exposicions fetes prèvies, començar costa i això. I sí que hi ha projectes xulos i realment més propers i de barri i de poble i embranzides des d'administracions i des d'entitats, però també costa trobar aquests espais. jo crec que en aquests espais també, no? I el món capitalista i el món de l'art a alta escala fa por i fa feredat, no? Bueno, però sí, entre totes podem trobar, també anem trobant aquests espais, però clar, des de poble, no? Jo penso des de Vilafranca que hi hagin aquests espais, doncs, com sigui el Firart, però altres espais que puguin ser que per exposar, per tallers o llocs on puguem fer les nostres obres també, que ens, bueno, tot aquest tipus d'iniciatives fan falta des d'aquí, no? I d'aquí més. I penso amb el poble perquè és des d'on es comencen les coses, no?
Sí, potser tornant a què podem fer nosaltres, no? O sigui, per una banda, tenim el tema de la nostra pròpia formació, tema, doncs, com vendre'ns, no? Com arribar al públic. O sigui, al final és... ser conscients també de que no qualsevol públic és el que busquem. O sigui, nosaltres tenim un estil, tenim unes característiques com a artistes. Llavors, l'ideal és qui és trobar o buscar nosaltres mateixos qui és el públic al que hem d'anar, no? I on el trobem i què vol veure aquest públic de nosaltres. Llavors, generar aquesta... Ara que està tan de moda, des de fa uns anys, la marca personal, no? Que jo sé que, no sé, no sona molt... O sigui, des de... Al final, crec que els artistes tenim aquesta part molt bohèmia que bueno, també és la meva manera de viure, no ens agrada gaire vendre'ns, no? No volem el tema de crear alguna cosa perquè sigui venut ens genera rebuig. Potser, no sé, és buscar una mica el punt intermig. Sempre hi haurà algú que sigui afí a el que nosaltres fem. Llavors, si busques aquesta gent, potser no t'has de maquillar tant per vendre el que tu fas, no? Això per una banda, i l'altra és potser ens hauríem... O sigui, vivim en un món molt individualista i potser això ho hauríem de trencar, no? I ara som 3 persones aquí, som 40 artistes que anirem al Firart. Potser d'aquí podria sortir alguna cosa, no? Però la iniciativa ha de venir de la nostra banda, no?
Sí, una mica el que volíem parlar també avui, no? És com si ens volíeu compartir, doncs, estratègies que us hagin funcionat, doncs, més a nivell personal per trencar aquestes barreres internes a l'hora de posar un preu a la meva obra, no? O de si venc la meva obra o no la venc, i també coses o iniciatives més col·lectives que hagueu conegut, no? Com parlar una mica també de quines oportunitats tenim, també per doncs, altra gent que es dedica a l'art que ens pugui estar escoltant, una mica quines coses us han funcionat a vosaltres o creieu que poden funcionar.
Jo he tret unes quantes idees, ara he estat a Estats Units una temporada, i unes quantes idees que són entre els artistes, com ara deia el Gerard, tenir iniciatives i, per exemple, inventar coses. Ens inventem una exposició als túnels llarguíssims del metro de X ciutat. Com generar sinergies i generar històries que no vinguin des de dalt, sinó que les creem des de baix. Això no és que tingui una gran experiència, però quan hi he participat funciona bé.
Exacte, i en el món capitalista en el que vivim, el que prima són els interessos, no? És difícil que algú et regali alguna cosa. Però si tu generes una xarxa de 20 artistes, posem, t'inventes un nom, una marca, que avui en dia no és difícil, no és costós generar un branding per vendre una exposició, per exemple. I presentes el projecte, no sé, a una marca o a potser un ajuntament que vulgui, que tingui certs recursos per potenciar la seva àrea cultural o... No sé, però crec que qui aporta els diners, no, que al final també és el que més potser fa falta a l'hora d'empènyer aquest tipus de projectes, necessita rebre alguna cosa a canvi, no? Llavors, potser es planteja això, que quina fórmula podríem tenir perquè una institució que ens pugui financiar es beneficiï de per exemple, una exposició.
Tenim 3 minutets encara per continuar debatent entorn aquesta precarització del món de l'art. Estan sortint reflexions molt interessants que ara podem seguir una miqueta. Tenim res, 2-3 minutets.
Bueno, també podríem, si us sembla bé, parlar una mica de què portarà el Firart d'aquest any. Potser és una bona ocasió també, no? Que ja li hem donat moltes voltes al tema i així ens posem una mica més alegres.
Sí,
i pensem en positiu, pensem en positiu del que vindrà d'aquí res, molt poquet, sí, sí. I a veure què hi trobarem. Ens podeu explicar una mica cadascú de vosaltres què fareu i què trobarem a la vostra, a la nostra carpeta.
Sí, ens queixem una mica perquè el tema aquest doncs, ens toca, però realment, si no ho vivíssim i no tinguéssim doncs, aquesta esperança i aquestes ganes de fer-ho, no estaríem aquí on estem, no? Jo encara no ho sé què porto del tot, perquè estic... Sempre sí. Bé, de tota la col·lecció que he anat fent aquest estiu i tal, doncs han anat sortint coses que vas amb una idea... Jo vaig amb una idea prèvia, a principis d'any, penso, ostres, si participo al Firar faré tal cosa, però després quan m'hi poso surten coses molt diferents i utilitzo materials diferents i és una mica sorpresa, perquè sí que se'm reconeixerà els meus gargots i els meus dibuixets de sempre, però... com no els hem vist mai, potser, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Fem-nos una mica d'espoiler, una mica spoiler, no? Com a mínim,
he utilitzat materials que no havia utilitzat, que no havia utilitzat mai, com carbonets, per exemple, quan sempre utilitzo bastants retoladors, acrílics, cosetes. Han pres nova forma.
Molt breu, Gerard, Laura.
Doncs sí, jo, com que tota la recerca meva des de ja fa un temps venia com a reflexió entorn del nostre món capitalista i la seva precarietat, em vaig com donar permís a mi mateixa d'agafar més color. I si havia treballat sempre amb tres colors perquè eren com una manera de fer una denúncia, ara, i també motivada per Vilafranca i la seva festa i tot això tan bonic, he treballat amb fils, sobretot de seda i llanes, però aportaré una mica més de color del que era la proposta inicial.
Mm-hmm. Bé, doncs jo portaré una mica el que tinc, perquè realment porto molt poc temps pintant i bueno, suposo que és... que des del meu punt de vista pot ser interessant perquè són des dels meus primers treballs fins a el que tinc ara, no? El que estic generant ara. I és una mica la curta evolució que he pogut tenir durant aquest any d'activitat.
Gràcies a la Lia Marrugat i al Marçal Peguera, membres de l'organització d'aquest Firart, i també als artistes, a la Laura Patricio, al Gerard Mestres i al Pere Raventós, que podreu trobar les seves obres aquest any també exposades a la Capella de Sant Joan en el marc del Firart. Que vagi molt bé aquesta inauguració i nosaltres ja ens retrobarem, en aquest cas aquí, a la sintonia de Ràdio Vilafranca, esbossant el Firart el dilluns 25 d'agost. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu.
Penedès Gama Extra.